Són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Les Balears es reafirmen com la comunitat més cara per comprar un habitatge de segona mà en 25 municipis que baten tots els rècords de preus. Les xifres maregen. Més de 5.000 euros al metre quadrat de mitjana autonòmica després que a l'agost els preus s'han enfilat un 12%. Una quantitat que en el cas de Sant Joan de Labritges es dispara a gairebé 9.000, a Sant Josep de sa Talaia 7.300, a Calvià 6.900 euros al metre quadrat, tot segons el portal immobiliari Idealista, que informa regularment de l'evolució del mercat. Una evolució que continuarà a l'alça segons un altre dels seus competidors, pisos.com. I amb el mercat de compra així, el lloguer hauria de ser l'alternativa, però la situació no és molt més fàcil. Per exemple, amb les ajudes públiques a l'arrendament que se situen en un llindar massa baixos per a la realitat que es troben els ciutadans. És a dir, les subvencions es limiten a lloguers màxims de 900 euros mensuals, preu difícil de trobar ara mateix a les Balears. Un topall que, segons el conseller José Luis Mateo, el govern estatal estaria disposat a modificar a l'alça. Ho ha dit abans de reunir-se amb els diferents agents participants en la mesa de l'habitatge, on la plataforma d'afectats per la hipoteca li ha retret la manca d'habitatge social. Tot d'una ho ampliam. Avui és divendres 26 de setembre. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Ho fem amb titulars amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Que passant pel turisme, les Balears han de liderar la millora del model turístic.
Són paraules del director de Tour Espanya, Miguel Sanz, durant unes jornades sobre els riscos que afronta el sector i que han aplegat hotelers, agències de viatges, consultors i altres veus de la indústria a Palma. El consens entre ells és clar. El repte ara és la tan repetida sostenibilitat.
El Consell de Mallorca diu que la nova ruta aèria entre Palma i Abu Dhabi durà a l'illa un turisme de major poder adquisitiu. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia. El conseller insular de Turisme, José Marcial Rodríguez, assegura que la ruta directa és fruit de l'assistència del Consell a Fires dels Emirats Àrabs Units i reconeix que pensen que no suposarà això un gran volum de turistes, però sí que seran uns visitants que faran més despeses. Altres veus, però, manifesten que aquestes connexions internacionals posen Mallorca a la lliga dels interessos immobiliaris internacionals, com són Hawaii, les Bahamas o Bali, destinacions on el nivell de vida de les persones visitants internacionals contrasten amb la població local.
A Eivissa, el grup de reserva i seguretat de la Guàrdia Civil du a terme una operació en aquests moments contra una organització criminal dedicada al tràfic de drogues a Sant Antoni. Gemma Guasch, bon dia.
Bon dia. Calculen que es produiran una desena de detencions. A les 8 del matí han començat els escorcolls. Se n'han fet a dos habitatges del centre urbà de Sant Antoni al carrer General Balançat. Les persones que eren a l'interior d'aquests habitatges han estat retingudes. Ho fan en el marc d'una operació contra el narcotràfic i el patrimoni.
És, de fet, la segona detenció que implica Eivissa i que coneixem aquest matí. Avui la policia ha desmantellat una altra xarxa que introduïa cocaïna al port de València i que tenia ramificacions a l'illa Pitiusa. En l'operació Spider hi ha hagut més de 80 detencions i prop de 60 escorcolls. I Es Mercadal demana que es paralitzi la modificació del pla territorial que du a terme el Consell. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Una decisió que ha evidenciat les diferents posicions de l'equip de govern format pel PP i l'Entesa. La proposta dels socialistes ha rebut el suport de l'Entesa, l'equip al qual pertany el Batla, Joan Pellicer, però ha tingut els vots en contra dels populars, que compta amb les regidories de Turisme, Habitatge, Economia i Platges, entre d'altres.
Pel que fa als esports, el tècnic del Mallorca, en Jagoba Arrasate, reconeix que el seu equip ha tocat fons. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, el tècnic ha estat sincer. Arrasate diu que està preocupat, que dorm poc i que no li agrada gens al Mallorca, que vou i espera també una reacció del seu equip de Massomoix contra l'Alavés. Per aquest partit, el tècnic té les baixes segures de Cumbula, Mascarell i també Jan Virgili. I en bàsquet, aquest cap de setmana comença la temporada de la primera FEB amb tres representants balears. L'Este a Menorca rebrà demà l'Obradoiro. El Fiu i Palma visita també demà la pista del Cartagena, mentre que el Palmer Bàsquet debutarà diumenge al Pavelló d'Inca contra el Palència.
Ja tenim el cap de setmana a tocar i ens interessa saber quina és la previsió del temps. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui hem començat la jornada amb algunes precipitacions a punts de Menorca i tot i que ara mateix tenim una certa treva, en poc temps podrien tenir l'aparició de núvols de desenvolupament entre el centre i el llevant de Mallorca, que de forma local ens podrien deixar noves precipitacions. A la resta del territori, molta més presència de sol. Quant al termòmetre, tindrem una petita pujada respecte d'ahir. Continuarem amb uns valors relativament suaus, però sí que esperant que avui, a la major part de les illes, tinguem uns valors màxims que superin el llindar dels 25 graus. D'altra banda, el vent en conjunt bufarà fluix i ho farà de component variable i això permetrà que tinguem la mà com una bassa d'oli. En vista el cap de setmana, esperant tenir una major presència de núvols i, al igual que avui, a les hores centrals de dissabte podrien tenir alguns núvols de desenvolupament acompanyats de pluges de caràcter local. No esperam un gran episodi de precipitacions ni molt menys. De la mateixa manera, el termòmetre continuarà augmentant, esperant que faci més calor que cap de setmana sense arribar al valors que havíem assolit les anteriors setmanes. El vent continuarà bufant fluix a primeres hores de demà. Bufarà de component sud, però sí que a mesura que avanci la jornada guanyarà una mica de força i a les zones més exposades el panorama marítim serà una mica més complicat.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Diferents indicadors tornen a situar les illes com la regió amb l'habitatge més car de tot Espanya. Les darreres dades són d'Idealista, amb un preu mitjà de 5.000 euros al metre quadrat, més del doble de la mitjana nacional.
Però, és més, hi ha municipis on aquests 5.000 euros queden curts. Per exemple, Sant Joan de Labritja, el metre quadrat allà se situa en prop dels 9.000 euros. La majoria dels municipis més cars són a Eivissa, tot i això, si ens fixam en allà on més s'ha encarit el preu de l'habitatge en el darrer any, hem de mirar cap a Mallorca. I al capdavant, la colònia de Sant Pere, Artà, amb uns preus que són ara un 37% més cars.
Unes dades que, segons una altra de les grans plataformes del sector, pisos.com, no es frenaran en un futur. Un dels factors clau és el tipus d'interès.
El director d'estudis de pisos.com, Ferran Font, afirma que la tendència de preus a l'alça es mantindrà a les Balears amb unes xifres que no es veien d'ençà de la bombolla immobiliària. L'alta demanda i la reducció de l'oferta són els principals motius d'aquests increments, assent els principals compradors, gent gran i també estrangers. Representen el 25% del total d'aquestes operacions. Són declaracions de Font a l'informatiu matí.
Aquell que vol comprar un habitatge, doncs, probablement pensi, doncs, me'l compro ara, que si me'l compro, si espero un any, doncs, segurament sigui més car i les condicions de les hipoteques, doncs, també segueixin, poden empitjorar. Bàsicament, doncs, perquè ara mateix tenim els tipus d'interès que estan per sota del 3% durant els últims 6 mesos, i això el que fa és posar les condicions molt interessants perquè es vol comprar un habitatge.
I en aquest context, la gran aposta del govern és confiar en la llei de l'oferta i la demanda. El conseller del RAM ha insistit avui en la necessitat d'incrementar el parc d'habitatge, tant públic com privat, perquè així baixin els preus. Una fórmula que no comparteixen entitats socials com la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, la PAC, que avui ha duit les seves reivindicacions a la mesa d'habitatge.
El govern ha presumit del pla de xoc d'habitatges. El conseller José Luis Mateo calcula que ha possibilitat que ara hi hagi projectat 5.000 habitatges, 900 dels quals són públics. Mateo confia que l'increment de l'oferta redundi en un abaratiment de les cases i ha reconegut que l'executiu no pot construir tant com voldria, per això necessita la col·laboració del sector privat. Mentrestant, el programa de lloguer segur i defensa aquest programa i també les ajudes al lloguer. El conseller apunta que el límit de 900 euros per accedir a les subvencions deixa molta gent fora a les Balears i espera que el govern central pugi aquesta quantitat.
Y parece que en ese sentido el Ministerio de Vivienda pues se muestra abierto a ampliar y aumentar esas cantidades. Pero insisto, es un primer borrador, tenemos que seguir nosotros desde la línea defendiendo los intereses de los ciudadanos de las Islas Baleares, apostando por esa subida, creemos que es imprescindible. Los límites actuales, ni por vivienda ni por habitación, cuando hay una ayuda por habitación, no son suficientes y creemos que ese ha de ser el camino. Esperemos que sea posible.
La portaveu d'Afectats per la Hipoteca, Àngela Pons, considera insuficients les polítiques del govern, a qui acusa de deixar fora les persones més vulnerables i desafavorides.
Aquestes famílies tenen infants que estan dormint a xaboles i que estan a la carretera damunt la terra. Si això no és prioritari per qualsevol govern de qualsevol color fer vivendes per a aquesta gent abans que per gent que pot pagar 300.000 euros, la plataforma creu que és inacceptable.
La PA demana més habitatge públic i també que a les cases buides de grans tenidors hi pugui viure els potencials usuaris d'aquests habitatges públics mentre es construeixen.
Avui hem sabut que cada dia prop de 800 homes i dones s'allotgen en algun dels centres per persones sense llar de les Balears. La dada de l'Institut Nacional d'Estadístiques de l'any passat i demostra com el nombre d'usuaris s'ha duplicat des del 2022.
Fa 3 anys varen ser 378 persones. L'any passat, 787, un 102% més. Els centres estan gairebé plens i 3 de cada 4 usuaris són dones. Augmenta, per tant, la demanda i també l'oferta de places un 96% fins a tocar les 850 a tota la comunitat. A banda d'allotjament, els centres per a persones sense llar varen servir al dia més de 1.700 menjars. Això és un 39% més que el 2022.
Mentrestant, l'Ajuntament de Manacor ha confirmat que el propietari investigat per construir 11 infrahabitatges en un solar del municipi cobrava 300 euros al mes a cadascun dels 11 inquilins. A més, l'home té un expedient obert anteriorment per fer exactament el mateix en un altre edifici. L'excusa que posa a les autoritats és que els immobles estaven ocupats.
Aquesta setmana, una inspecció conjunta del Govern i la Policia Nacional, recordem, ha destapat l'existència d'aquest assentament il·legal a Manacor, un total d'11 habitatges llogats, també de manera irregular. El propietari de la finca s'enfronta a una sanció que pot arribar al 1 milió d'euros. L'home és investigat, a més, per fer una operació semblant en un altre solar del municipi. El batlle de Manacor, Miguel Oliver, reconeix que el problema residencial és greu, però no una excusa, ha dit, per votar-se la llei.
La situació de la falta d'habitatge es manifesta i es veu que no, i vull deixar ben clar, que no és excusa de tenir a gent de qualsevol manera sense complir les normes mínimes per tal de tenir. I això vol dir que s'han de complir les lleis i, per tant, les administracions estem fent feina en la mesura del possible per tal de donar resposta a la necessitat d'habitatge.
Sobre aquesta qüestió, el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, també ha confirmat que hi ha testimonis que reforcen aquesta tesi que l'investigat cobrava lloguers pels infrahabitatges i ha lamentat aquesta situació.
Ja no solo nos habla de la vulnerabilidad de unas personas que están viviendo una situación límite, sino también nos habla de que hay personas que se aprovechan de esa situación, lo cual también es muy grave.
Aquests infrahabitatges estan ubicats al costat de l'hipòdrom de Manacor, unes construccions tipus barraca i en un estat molt deficient que no disposaven de les exigències mínimes d'habitabilitat. Els banys són compartits i les condicions eren precàries, tant per falta d'higiene com d'acumulació de residus.
El PSC i PSOE denuncia que el 45% de les places turístiques de Palma que s'anuncien a la plataforma Airbnb són il·legals. Això suposa, diuen els socialistes, que hi ha 3.500 places il·legals en aquest web d'allotjaments. Amb aquestes xifres a la mà, els socialistes reclamen a l'equip de govern de Cor i al Consell de Mallorca, que té competència sancionadora, que obliguin Airbnb a retirar les places. Carme Moreno.
Aquestes xifres s'extreuen d'un estudi que han elaborat els socialistes de Palma i es posen que dels 1.000 anuncis turístics que aquesta setmana apareixen a Airbnb, 664 són il·legals. El secretari general del PSIP de Palma, Iago Negrevelà, critica que ni l'Ajuntament ni el Consell no actuen contra l'oferta il·legal i és per això que registrarà aquest estudi al Consell per demanar que la clausuri.
Què ha hecho el alcalde? Dejar que este verano fuese el verano con más turismo de nuestra historia, legal e ilegal, porque quieren más turismo. Quieren más turismo legal e ilegal. Es lo que buscan y por eso llegaremos a los 19 millones, los pasaremos, por eso la masificación de Palma es real y es brutal, por eso la necesidad de vivienda es real y es brutal.
Segons el PSIP, és paper banyat l'anunci del govern i el Consell d'Eivissa que a mitjan setembre varen assegurar que s'ha retirat el 100% de l'oferta il·legal anunciada a la plataforma Airbnb.
Mentrestant, el sector del turisme ha analitzat avui a Palma els riscos als que s'enfronta. Els principals, la incertesa
geopolítica mundial, el malestar dels residents i el repte de la sostenibilitat ambiental i econòmica. El director de Tur Espanya, avui present a la jornada de gestió de riscos, assegura que les Balears, com a destinació turística de primer nivell, ha d'estar a l'avantguarda de la millora del model turístic espanyol.
I entre els reptes, la sostenibilitat social, la mediambiental i la millora de la competitivitat del sector turístic, unes fites que, segons Miguel Sanz, les Balears tenen capacitat per afrontar i servir de referència a la resta del mercat turístic espanyol.
Espanya i particularment territoris com Balears tenen la responsabilitat per ser grans destinos turístics, de ser la avançadilla, de ser la vanguardia en la solució a los retos que tenemos por delante y en la mejora del modelo turístico. La mejora del modelo turístico es algo que hemos estado haciendo desde que se inventó el turismo. Al principio pues teníamos unos retos, los fuimos superando y ahora tenemos retos distintos.
Un altre dels reptes del món turístic és conjugar els interessos del sector amb els dels residents, que cada vegada es veuen més distanciats i generen un rebuig creixent entre la població. El director de turisme de WTWB, és l'empresa que organitza les jornades, assegura que, tot i aquesta situació, el sector va per bon camí. És Juan Carlos Tárraga.
Yo creo que estamos en la buena senda de ese equilibrio que buscamos. Lo que pasa es que no es una ecuación fácil y es seguramente el resultado de un conjunto de medidas que se tienen que adoptar por parte de la administración, por parte de la empresa privada, pero estoy seguro que el turismo, que se está ya evolucionando a un cambio de cantidad por calidad, nos llevará a ese resultado que todos buscamos para que la comunidad local estemos también viviendo en equilibrio y tranquilos.
Per la seva banda, la vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, Maria José Aguiló, ha valorat que aquesta ha estat una bona temporada, amb bones ocupacions, tot i l'increment de preus. Respecte de les crítiques d'altres sectors, com el de la restauració, que han lamentat que l'alt preu dels hotels ha minvat els seus beneficis, ella ho té clar. Si volen guanyar més, han de fer més els deures, com abans els feren els hotelers.
Eso es lo que siempre hemos demandado, que también otros sectores puedan hacer ese salto cualitativo que ya hizo hace años el sector hotelero y que sigue consolidando para que también tengan esta oportunidad. Pero desde luego el cliente sabe que para pagar un precio tiene que obtener servicio, calidad y se tienen que cumplir las expectativas. Y hay una parte de otros sectores que mencionabas que quizá lo cumplen, pero otra parte no y que todavía tienen que hacer los deberes.
I després de les informacions sorgides les darreres setmanes sobre una possible participació de les comunitats en la gestió d'aeroports d'interès general, el president i conseller delegat d'AENA tanca la porta a aquesta possibilitat. Assegura que l'actual marc normatiu fa impossible aquest canvi de model. És la resposta de Maurici Lucena al requeriment d'un dels fons d'inversió que són a l'accionariat de l'ENS. Laura Marcos.
Un 49% de les accions d'AENA són en mans privades i d'aquestes el soci amb més pes és el fons TSI, que davant la petició d'algunes comunitats com les Balears per participar en la gestió dels principals aeroports espanyols havia requerit al Consell d'Administració que defensés l'actual gestió centralitzada de la xarxa aeroportuària espanyola. I dit i fet, durant les jornades econòmiques de premsa ibèrica que tenen lloc a Girona, Lucena ha destacat que l'actual marc normatiu fa impossible que les comunitats entrin a la cogestió aeroportuària i ha defensat el model actual que ha dit funciona. Així mateix, per deixar-ho encara més clar, AENA ha enviat un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors reafirmant aquesta situació i explicant que preservar l'actual model de gestió centralitzada és especialment rellevant per al desenvolupament econòmic i social de l'Estat en les pròximes dècades.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
S'ha desmantellat una xarxa de narcotràfic que introduïa cocaïna al port de València i amb ramificacions a l'illa d'Eivissa en l'operació Spider. Hi ha hagut més d'una vuitantena de detencions i 59 escorcolls amb 4 tones i mitja de cocaïna requisada. Enri Fernández.
La Policia Nacional ha sumat fins a 59 escorcolls a diferents punts d'Eivissa i València en una operació que ha acabat amb 81 detinguts, 3 d'ells pertanyents a càrtels dels Balcans, 17 treballadors portuaris, 9 camioners i altres 17 responsables d'algunes empreses. En els escorcolls s'han descobert més de 4 tones de cocaïna, així com 365.000 euros en efectiu, articles de luxe i armes de foc. L'organització criminal comptava amb els batejats com a homes aranya, d'aquí el nom Spider, per mort que escalaven els containers del port valencià per accedir a la mercaderia, tot amb la connivència de propietaris d'empreses i treballadors portuaris. L'operació, que es va iniciar a principi de 2024, ha servit per retirar del mercat d'estupefaents 4 tones i mitja de cocaïna.
Tot això mentre seguim pendents també a Eivissa d'aquesta altra operació contra una organització criminal que es dedicava al que es dedica al narcotràfic de drogues a Sant Antoni i que du a terme el grup de reserva i seguretat de la Guàrdia Civil, Aina.
Es calcula que es produiran detencions, una desena podrien arribar a ser. A les 8 del matí han començat els escorcolls, se n'han fet a 2 habitatges del centre urbà de Sant Antoni al carrer General Balanzat. Les persones que eren a l'interior d'aquests habitatges han estat retingudes, ho han fet en el marc d'aquesta operació, com dèiem, contra el narcotràfic i també el patrimoni.
Més coses. La policia local de Maó disposarà d'una unitat específica de violència de gènere formada per un oficial i un agent. Maó s'adhereix així al protocol Biogen un any després que el mateix PSOE enfrenàs el procés per la manca d'efectius, Excel.
El conveni s'ha signat avui de matí amb el batle Héctor Pons i el cap superior de la Policia Nacional de les Balears, José Luis Santa Fe. Maó compta actualment amb 48 agents. Són 4 més que fa un any, però encara hi ha 12 places vacants. Sentim el batle i també Alfonso Rodríguez, el delegat del govern a les Illes.
Dins d'aquesta tendència d'increment d'efectius és allà on han pogut justificar i dedicar un oficial i un agent de policia a poder fer el seguiment de les víctimes.
Les entitats locals col·laboren també en la gestió i en la protecció d'aquestes dones que entren de dins el sistema en un risc, en principi, baix o no apreciat.
Hi ha d'altres municipis com Ciutadella que encara no formen part d'aquest sistema de seguiment integral dels casos de violència de gènere. A Menorca hi ha 228 ordres actives de protecció, una xifra que es dispara fins als 4.400 casos al conjunt de Balears.
I el pròxim dia 20 de novembre haurà de declarar com a investigat el tinent de Balda i exbalda de Santa Margalida, Joan Monjo. En un primer moment, el líder de Convergència al municipi Margalida ha quedat ajornada el pròxim dia 20 de novembre. El motiu de la citació judicial és que agents de la policia local del municipi han presentat una querella contra ell per prevaricació. L'acusen d'irregularitats en la contractació de policies.
Els advocats de totes les parts han acordat ajornar aquesta declaració contra Joan Monjo i el cap de la policia local, Manuel Gallardo, per estudiar totes les proves i documents que han aportat des de l'Ajuntament de Santa Margalida. Els qui sí que han declarat avui són els tres policies que varen interposar la denúncia contra l'exbatlle. Joan Monjo s'enfronta a acusacions per un presumpte delicte de prevaricació per haver fet contractacions a dit i per fer permutes de manera irregular de policies locals. Entre les irregularitats detectades també hi figura el cap de la policia local que continua al càrrec sense tenir el nivell de català exigit. Joan Monjo va deixar la batllia el passat mes de juny en favor de l'actual batlle del Partit Popular, Martí Torres. Recorda, Monjo ha estat batlle 7 anys i mig en les darreres legislatures i aquesta no és l'única polèmica a la qual s'ha enfrontat l'exbatlle. Per una altra qüestió, el Consell de Mallorca va obrir un expedient sancionador a l'agroturisme, propietat de la família del tinent de batlle.
A Eivissa avui ha començat a funcionar el nou dipòsit instal·lat a Sa Colomina per aprofitar l'aigua que es malgastava en un aparcament de la ciutat i amb la qual cosa s'estalviaran 60.000 metres cúbics d'aigua anuals. Bernat Castell.
Durant més de 40 anys s'han malgastat 420 metres cúbics d'aigua diàriament en aquest aparcament. A partir d'ara, amb l'instal·lació d'aquests nous dipòsits, fins a 42 camions podran aprofitar aquesta aigua. Aigua que es farà servir per fer net els carrers i per regar les zones verdes de la ciutat. En total s'estalviaran 60.000 metres cúbics d'aigua a l'any. El regidor de Medi Ambient d'Eivissa ha explicat que hi ha una segona fase en marxa.
Hi ha una segona fase en marxa, si heu vist que encara hi ha espai, una segona fase per regar jardins, o sigui, s'utilitzarà per regar jardins, es farà una xarxa de jardins i si pot aquesta xarxa de jardins, tenim el projecte en marxa, arribar a les instal·lacions esportives per regar, per exemple, el camp de gespa artificial o inclús regar la gespa natural.
Un projecte que ha tardat més de 2 anys i ha costat a l'Ajuntament 140.000 euros.
I l'entitat ecologista GOP posa el crit al cel davant la possibilitat que el govern fumigui els alzinars per posar fi a la plaga d'eruga peluda a Menorca. La conselleria ha sol·licitat un informe ambiental per dur a terme aquesta pràctica els anys 2026 i 2027. No obstant això, fons de la Conselleria de Medi Ambient asseguren que a hores d'ara la situació està controlada i no es preveu executar les fumigacions aèries. Escoltem Miquel Camps, coordinador territorial del GOP.
Quan nosaltres fem una intervenció dràstica d'aquest estil, de fumigar amb productes químics, no només afectam soroll, afectam a molts altres insectes i afectam en els seus depredadors naturals, en la qual alteram completament el funcionament de l'ecosistema. No?
A la plana econòmica, el producte interior brut en el segon trimestre puja per damunt de l'esperat fins a un 0,8%. La demanda nacional manté així la tendència a l'alça, sostinguda principalment pel consum de les famílies i la inversió.
Entre abril i juny, l'economia espanyola va avançar un 0,8% intertrimestral, una dècima per sobre de l'avançat per l'Institut Nacional d'Estadística el juliol passat. Mentre que el consum va créixer un 0,8% per la despesa familiar, la inversió remunta un 1,8. L'INE també ajusta el creixement interanual, que passa del 2,8% al 3,1, és a dir, tres dècimes més. La previsió del govern central és que l'economia espanyola creixi un 2,7% enguany. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
Esto nos sitúa desde un punto de vista de la comparativa internacional liderando de nuevo este crecimiento entre las grandes economías mundiales y también nos sitúa de manera muy confortable, optimista para cumplir con nuestras previsiones del 2,7% para este año.
En aquesta plana econòmica i ens fem ressò de l'anunci de Donald Trump d'aranzels de fins al 100% per tots aquells medicaments que no es produeixen als Estats Units. Un anunci que ha fet a cop de piulada després de setmanes de certa calma i que ha tornat a sacsejar una de les indústries més importants de tot el món. Ara, a més, amb les conseqüències que aquesta decisió pot tenir en la salut dels pacients que depenen d'aquests medicaments. No és, però, l'únic anunci d'increments aranzelaris sectorials que ha fet el president dels Estats Units, qui també ha informat que pujarà un 50% els imposts als mobles de cuina i bany i un 25% als camions pesants.
La Unió Europea, però, no es dona per al·ludida i recorda que el vell continent i els Estats Units varen acordar l'estiu passat un sostre aranzelari que no superaria el 15% i, per tant, descarta que la indústria europea es vegi afectada per la nova pujada impositiva. Trump manté que les noves taxes s'aplicaran a partir del 1 d'octubre i que s'aprenen per impulsar i protegir la indústria local, ja que els Estats Units importen més medicaments i productes farmacèutics dels que produeixen i exporten. Moltes entitats, però, demanen ara com afectarà aquesta decisió econòmica a totes les persones que depenen de tractaments i productes sanitaris que provenen de fora de Nord-Amèrica.
Benjamin Netanyahu ja és a Nova York per participar en l'Assemblea General de l'ONU. El primer ministre d'Israel intervendrà avui hora baixa en l'Assemblea, mentre que augmenta la pressió internacional amb els darrers reconeixements a l'estat palestí.
Netanyahu intervendrà de manera presencial, a diferència del president de Palestina, que ho va fer per videoconferència perquè li retiraren el visat per entrar als Estats Units. S'espera que Netanyahu torni a rebutjar la creació d'un estat palestí i carregui contra tots els països que ja el reconeixen. Israel fins ara té el suport dels Estats Units en poder de veto a l'ONU, però en les darreres hores Donald Trump ha fet un nou gir en la seva política internacional.
But I'm not going to allow it, whether I spoke to him or not, I did, but I'm not allowing Israel to annex the West Bank. There's been enough. It's time to stop.
Ha afirmat que la Casa Blanca no permetrà que Israel s'anexioni Cisjordània. Diu que n'hi ha prou i que és hora d'aturar.
Sobre el terreny, l'exèrcit israelià ha ordenat el desallotjament del port i d'un barri també de la ciutat de Gaza per un atac imminent.
Tel Aviv continua amb el setge sobre la capital gaziana. Al manco, 27 palestins han mort assassinats per foc israelià en les darreres hores a Gaza. Són més ja de 65.000 els palestins morts per la massacre israeliana sobre la franja
des de l'inici del conflicte.
Mentrestant, el vaixell de l'Armada Espanyola Furor ha salpat del port de Cartagena per donar assistència als vaixells humanitaris de la flotilla després dels atacs amb drons que ha patit la comitiva. Els activistes naveguen actualment en aigües gregues a 600 milles de Gaza i Furor espera trobar-se amb ells d'aquí a 4 dies.
La flotilla ha denunciat que ha patit explosions, interferències i atacs de drons a bord de l'expedició viatja la coordinadora de Podem a Balears, Lucía Muñoz.
Somos conscientes de la responsabilidad histórica que tenemos y tenemos la moral alta, estamos animadas y ninguna de los ataques ni de las amenazas que estamos recibiendo nos van a amedrentar ni nos van a parar. Tenemos un compromiso muy fuerte con esta misión y sobre todo con el pueblo palestino.
2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Són 2:30, bon dia. El Consell de Mallorca diu que la nova ruta aèria entre Palma i Abu Dhabi durà a l'illa un turisme de major poder adquisitiu. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. El conseller insular de Turisme, José Marcial Rodríguez, assegura que la ruta directa és fruit de l'assistència del Consell a Fires dels Emirats Àrabs Units. Reconeix que pensant que no suposarà un gran volum de turistes, però sí un tipus de visitants que faran més despesa.
Altres veus, però, com la del geògraf Macià Blázquez, manifesten que aquestes connexions transatlàntiques o transcontinentals en aquest cas, posen Mallorca en la lliga dels interessos immobiliaris internacionals.
Qui també és investigador sobre turistització global i treball digne compara l'evolució de Mallorca amb Hawaii, les Bahamas o Bali, que considera que són destinacions on el nivell de vida dels visitants internacionals contrasta amb la de la població local.
I 630 menors viuen en centres d'acolliment del Consell i el president de l'IMAS lamenta els problemes que tenen aquests centres per poder trobar professionals per atendre'ls.
Són menors amb perfils molt vulnerables després de viure situacions especialment traumàtiques, com és el cas dels infants migrants que han hagut de deixar enrere els seus països, les seves famílies i la seva vida.
2:31, 7 del midia, gairebé i 32, allò que volen fer ara és saber com se circula arreu de les carreteres de Mallorca. Per això connectam a la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia, quina és aquesta situació, hores d'ara?
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores ja trobam retencions, algo important a la via de cintura, en sentit aeroport, ara mateix pràcticament des de la cintura de Sona Metro fins a la sortida cap a la carretera, cap a l'autopista d'Inca, en sentit aeroport i trobaran circulació bastant lenta. També a l'arribada a Palma des de la carretera de Valldemossa i també des de l'autopista d'Inca i trobaran també retencions. Per lo de més, ara mateix la circulació està bastant tranquil·la. És tot, bon dia.
Moltes gràcies, Dani Fornés, per aquesta informació. 2:32, feim ara una pausa per a la publicitat i tot d'una tornam.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
La llum, la mà, la tramuntana, el mercat del poble, Fora Vila, el silenci de migjorn, Mallorca, és ca nostra. I la volem neta, tranquil·la, plena de vida. La volem com l'hem estimada sempre. És responsabilitat de tots, dels que hi som i dels que arriben. Cuidem Mallorca, cuidem ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IB3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho han dit en començar, el Consell de Mallorca situa l'anunci de la nova connexió aèria directa entre Palma i Abu Dhabi en l'estratègia del Departament de Turisme de cercar nous mercats internacionals que, segons el seu parer del Consell, contribueix això a dur a l'illa un tipus de turista de major poder adquisitiu.
El conseller de Turisme, José Marcial Rodríguez, vincula l'anunci que ha fet la companyia aèria d'Emirats Àrabs Units, Etihad, amb l'assistència del Consell de Mallorca a fires turístiques d'Abu Dhabi.
En esa nueva política de turismo responsable y de estabilidad, ¿cómo podemos apostar por mercados que son de un volumen relativamente bajo, pero que pueden mantener un gasto, una disponibilidad de gasto en la isla mucho mejor?
Tanmateix, José Marcial Rodríguez assegura que la nova ruta obeeix més a l'interès dels balears de viatjar a destinacions asiàtiques.
Porque las ampliaciones de muchas de las rutas vienen porque hay una demanda del residente hacia afuera y eso permite que las compañías pues puedan apostar.
Aquesta ruta transcontinental a l'Aràbia, als Emirats Àrabs Units, s'obrirà a partir de dia 12 de juny i s'allargarà fins a mitjan mes de setembre de l'any que ve. Hi haurà 3 vols cada setmana.
A la mateixa línia que el Consell de Mallorca, s'ha manifestat el director general de Turisme de Tour Espanya, Miguel Sanz, avui a Palma. Assegura que l'obertura de nous mercats sempre és una bona notícia perquè ajuda a diversificar i reduir la dependència de països concrets.
La diversificació de los mercados turísticos en general, no me refiero solamente a esta conexión, es algo positivo, la desestacionalización de los flujos turísticos es algo positivo, con lo cual en las estrategias de los destinos y de España en general está a seguir. Eso se puede concretar en la evolución de nuevas conexiones o en el desarrollo de productos turísticos en otras temporadas.
La vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, Maria José Aguiló, també considera una bona notícia l'obertura d'aquesta nova línia.
És una oportunitat per diversificar mercats i, sobretot, aquests que són de llarga distància, degut a que, precisament per això, les seves estades en els destins són més llargues i també són viatgers que tenen i mercats que tenen un poder adquisitiu més alt.
I si fins ara han sentit reaccions positives a aquest anunci d'aquesta nova línia transcontinental amb els Emirats Àrabs Units, també volen posar blanc sobre negre, per dir-ho de qualque manera, i conèixer altre tipus de reacció, perquè l'anunci fet per Etihad s'afegeix al de fa només un dia d'Air Canada, que a partir de l'any que ve també enllaçarà Palma amb Montreal. Ja seran 3 al vol directes intercontinentals des de Son Sant Joan, perquè recorden que va ser l'any 2022 que United Airlines va inaugurar la ruta a Nova York. Davant aquest nou escenari, però hi ha veus crítiques en relació amb aquest tipus de turistes que arriben més enllà dels països europeus tradicionals.
Segons el professor de Geografia de la UIB, Macià Blázquez, aquestes noves rutes transcontinentals, volien dir, a part de l'augment de l'emissió de gasos hivernacle a l'atmosfera, allò que posa de manifest és un canvi de tendència turística a Mallorca perquè, diu, segons el seu parer, implica no només l'obertura a altres mercats turístics, sinó també l'arribada de persones d'alt poder adquisitiu interessades en el mercat immobiliari de Mallorca. Així ho explica Blázquez.
Som territoris cobejats, igual que un puguin ser altres destinacions de sud-est asiàtic, a Bali, o les Bahamas, o Hawaii, o en el Carib. Estem jugant en aquesta lliga internacional i el que s'està produint és un procés de litigació, de segregació socioespacial, menys tenint i desplaçant el turisme de menys poder adquisitiu de classe obrera que va conquerir el dret a tenir unes vacances pagades.
I continuem parlant de turisme, en aquest cas en concret, d'infraestructures que volen atreure turistes, perquè Cala Millor té a partir d'ara unes instal·lacions renovades del Centre de Turisme Esportiu, de les quals no només es beneficiaran els residents locals, la població d'aquí, sinó que també volen que sigui un punt d'atracció per a més de 3.000 esportistes d'arreu del món, d'altres procedent d'altres països, durant l'any. L'objectiu és convertir aquesta localitat, Cala Millor, en un referent del turisme esportiu a Mallorca.
Unes obres que han costat 600.000 euros, dels quals el Consell ha aportat el 80% i la resta l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. Jaume Soler és el batlle del municipi.
Allí tenim el club esportiu de Cala Millor, que més o menys estem xerrant d'un 250-300 esportistes, d'acord? I després també tenim tota la part dels visitants, que també a través dels tornejos que fem aquí, dirigits també per l'Ajuntament i per el Consorci de Turisme de Cala Millor, estem xerrant d'unes 2.000-3.000 persones, dos períodes diferents al llarg de l'any.
El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacat que les noves instal·lacions contribuiran a desestacionalitzar el turisme a l'illa.
I amb aquesta reforma que avui hem impulsat tant de l'Ajuntament com també des del Consell de Mallorca, pues facilitarem en aquesta desestacionalització, en aquest allargament de la temporada i sobretot que els turistes que venguin també puguin practicar l'esport de qualitat amb unes instal·lacions modernes, unes instal·lacions energèticament molt més sostenibles i unes instal·lacions preparades per poder desenvolupar aquesta activitat.
Per la mare de qüestions socials, perquè a Mallorca hi ha 630 menors que viuen en centres d'acolliment i el president de l'IMAS lamenta els problemes que tenen per poder trobar professionals per atendre totes aquestes necessitats d'aquests joves. Són menors amb perfils molt vulnerables després de viure situacions, alguns especialment traumàtiques, com és el cas dels infants migrants que han hagut de deixar enrere els seus països, les seves vides i també les seves famílies.
Ara mateix els infants estan repartits en 49 centres arreu de l'illa, 5 de gestió pública, i la resta són propietat d'entitats socials que fan feina amb aquests menors. Una de les necessitats que més preocupa a l'administració és l'atenció pel que fa a la seva salut mental, i per això s'ha dotat els centres de psicòlegs per atendre'ls.
Teniendo la mirada de la psicología como un elemento esencial, no solo para que los centros sean centros de protección, sino también sean centros de protección, esperanza y reparación. Quiero aquí recordar que en el sistema de protección de menores, los 49 centros de menores ya disponen de la figura del psicólogo, y en concreto los centros de menores del IMAS propios, hemos pasado de 3 a 5 psicólogos y hemos introducido la figura del psicólogo coordinador en el eje de salud mental.
Escoltàvem Guillermo Sánchez, president de l'IMAS. Hi ha diferents perfils, hem de dir, pel que fa als infants en centres residencials d'aquesta entitat. Per una banda, els residents que per diferents motius han hagut de ser separats de les seves famílies, i per l'altra era els dels menors migrants, que també provenen de situacions extremes i que, a més, es troben amb altres complicacions addicionals, com no entendre l'idioma o tenir una cultura diferent. Marisa Martí, coordinadora dels centres d'acolliment residencial de l'IMAS, explica que es fonamenta mental conèixer el perfil de l'infant i la seva història de vida per poder ajudar-lo.
Hi ha una feina molt, molt important de fer la lectura de la història de vida d'aquest infant, de com s'està adaptant o no a viure en la nostra llar, quina és la seva principal via d'expressió del seu dany i com el podem ajudar o la podem ajudar a regular aquesta inestabilitat emocional que pot presentar.
L'Hospital Comarcal d'Inca estrena un servei de televisió i telefonia gratuït a les habitacions d'aquest centre. L'objectiu és tenir cura de la salut dels pacients des d'un punt de vista integral i també emocional.
En total s'han instal·lat 184 telèfons, 2 a cada habitació, i 94 televisions intel·ligents. El servei de televisió és totalment gratuït per als pacients, que podran veure tots els canals en obert disponibles.
Per la mare d'una qüestió totalment diferent, relacionada amb el sector primari, perquè augmenta el preu del bessó de matla, i enguany, quan falten pocs dies perquè n'acabi la campanya, de tomar les matles se situa per damunt dels 5 euros. Això són 90 cèntims més d'allò que es pagava l'any passat. Tot i aquest augment, però, els productors asseguren que el marge de guany, de benefici, no augmenta perquè els costos de producció s'han incrementat molt aquests darrers anys.
Miquel Riera és un productor que aquesta setmana acaba de tomar les matles a Sant Pou, la seva explotació a Vilafranca de Bonany. Té més de 13.000 matlers i així descriu com és la rendibilitat tot i l'augment del preu del bessó. Alhora, Riera és el president de la indicació geogràfica protegida amb la de Mallorca.
I això és una bona cosa, sí, però també hem de pensar que els costos han pujat molt. Que no sé si absorbiran aquesta pujada del preu, perquè a fora vila la rendibilitat és complicada, perquè hi ha moltes variables que influeixen en la producció.
Han de dir que la immensa majoria de producció de matlerà en aquest moment són plantacions de regadiu molt tecnificades. Aquells propietaris de terra que tenien una extensió petita de matlers gairebé han desaparegut. El motiu són la sequera i també la xilella. Augmenten ara les extensions d'arbres joves en sistemes de reg tecnificats, amb uns matlers que tenen la soca baixa i els cimals i la rama comencen a 1 metre i 10 centímetres. Parlarem ara d'una qüestió totalment diferent de l'àmbit cultural, i per això pareu atenció a aquest teaser, a aquest tràiler de teatre que ara sentireu.
Això són les xiringues que empraven a Remedios Vea per injectar a ma mare quan estava embarassada de mi.
3 o 4 cada dia, Toni.
Segur que els heu conegut la veu en aquests actors que representen, que interpreten. Un d'ells és en Toni Gomila, el manacorí Toni Gomila, representant un fragment de l'obra Aquell carrer. És aquest un dels espectacles que formen part de la temporada cultural per al Teatre Municipal Xafortesa i Maruja Alfaro, Mar i Terra de Palma, que ha presentat avui mateix l'Ajuntament. Una temporada aquesta que arriba carregada de propostes per a tots els públics en representació d'obres de gairebé tots els estils d'arts escèniques.
Aquest carrer descobres la personalitat de la barriada perifèrica de Sa Torre, Manacor, que ha estat testimoni de la metamorfosi de la ciutat. Misèria, contraband i sexe es mesclen en aquest espectacle que s'endinsen el pensament, la moral i la vida quotidiana del segle XX. Es podrà veure per primera vegada el divendres 21 de novembre a les 8 del vespre al Teatre Xafortesa, però, com Damià, hi ha moltes més representacions que conformen una oferta més gran que la darrera temporada, més compromesa també en la creació pròpia. Javier Bonet és el regidor de Cultura Cort.
Així, el nombre d'espectacles programant s'ha incrementat amb un 15%, l'assistència de públic ho ha fet amb un increment del 82%, i pel que fa a la recaptació, aquesta pràcticament s'ha triplicat, amb un augment d'un 169% respecte a l'any 22-23.
I d'aquesta és la proposta cultural i teatral de l'Ajuntament de Palma, una proposta que ja podeu veure, ja en podeu mirar la cartellera, com és el cas de l'oferta que vos hem presentat, Aquell carrer del manacorí Toni Gomila. Amb aquesta informació cultural haurem arribat a les 2:45. Per tant, arriben ara els esports.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
Bon dia de nou, Miqui Tous.
Bon dia.
Comencem aquest espai de notícies parlant de la crisi del Mallorca. El tècnic, Iagobo Arrasate, reconeix que el seu equip ha tocat fons.
Sí, Arrasate ha estat sincer en la roda de premsa prèvia al partit de demà a Moix contra l'Alavés. Com deies, el tècnic ha reconegut que dimecres a l'estadi de Noeta, amb aquesta derrota contra la Reial Societat, el seu equip, el Mallorca, ja toca fons.
No, porque el miércoles tocamos fondo. Es lo que siento yo y cuando... Es verdad que no ha pasado mucho tiempo, pero como no hemos dormido tampoco, pues la noche da para mucho y para reflexionar y un poco al hilo de lo que he dicho un poco antes, ¿no? Creo que tenemos que cambiar. Esto no es lo que nos gusta, esto no es lo que necesitamos y bueno.
Arrasate també diu que està preocupat, que dorm poc, que no li agrada gens el Mallorca que veu i espera una reacció demà a Son Moix contra l'Alavés.
Ocupado estoy, ¿eh? O sea, a ver si vais a pensar que estoy tranquilo y no duermo y... Pero... Estoy contigo, que queda mucho, pero no me gusta lo que veo. Entonces creo que es momento de enderezar y ponernos en un camino. Si nos ponemos en ese camino, estaré más tranquilo porque sé que quedan muchas jornadas y que en ese camino llegaremos a buen puerto.
Tot i aquest panorama, Arrasate diu que està motivat i amb ganes de capgirar la situació.
Estoy bien, en serio, Estoy muy motivado porque la cosa ha salido o ha empezado torcida y necesitamos darle un cambio a esto. Entonces mi reto ahora mismo es este, enderezar algo que está torcido. Y tengo esas ganas de poder conseguirlo. Creo que el Iagobo del día cero tiene que aparecer ahora, el equipo lo necesita además. Y lo que he dicho un poco antes, tenemos que ir a por las cosas y estoy muy, muy motivado.
I ja per acabar, el tècnic ha parlat del partit de demà contra l'Alavés, un equip que ja suma 8 punts aquesta temporada.
Y mañana, pues yo como Iagobo no me gustaría no traicionarme a mí mismo. Que en las últimas jornadas tengo la sensación de que estoy perdiendo dos veces. Uno por el partido y dos porque no me gusta lo que veo, lo que yo siento de cómo veo el fútbol. Es un grupo, se ve que es difícil de batir, que todas van a una. En ese aspecto yo creo que vendrán con confianza, pero bueno, nosotros tenemos que pensar que tenemos que doblegar al Alavés y para doblegar o para estar por encima de l'Alavés necessitamos nuestra mejor versión.
Això pel que fa a Jagoba Arrasate, pel que fa al cos tècnic, però també ha parlat el club d'aquesta situació del Mallorca. Ho ha fet el seu director de negocis, Alfonso Díaz, demana tranquil·litat.
Hay que tener tranquilidad, ¿no? Tenemos que pensar que el inicio no es el que deseamos, no está siendo bueno, es evidente, hemos tenido rivales pues de altura, ¿no? Y bueno, pues lo que tenemos que hacer es pensar en el siguiente partido. Tenemos una gran oportunidad de ganar, de sacar estos 3 puntos contra el Alavés el sábado. Necesitamos a nuestra gente, ¿no? A nuestra afición, a que tenga esa conexión con el equipo que hemos visto en gran parte de estos partidos, de estos minutos finales que hemos tenido tan buenos, y este es el camino, ¿no?
Demà a Mallorca, a la base, a les 6:30, a partir de les 4, a IB3 Ràdio. I ahir es va tancar la jornada intersetmanal amb la victòria del Barça per 1-3 contra l'Oviedo i l'empat a 1 entre Osasuna i Elx. I avui ja comença la 7a jornada, ho farà a les 9 del vespre amb el partit que enfrontarà el Girona i l'Espanyol.
L'UD Eivissa visitarà diumenge el camp de l'Atlètic de Madrid B.
El conjunt pitius vol sumar una victòria per continuar amb la lluita per la primera posició. Avui, a Can Vises, també ha parlat el tècnic de l'UD, Paco Gémez. Informa Dylan Marí.
L'equip eivissenc continuarà entrenant fins a l'enfrontament i viatjarà a Madrid el diumenge per disputar el partit contra l'Atlètic de Madrid B. Paco Gémez ha dit que l'equip encara pot donar més.
Tiene que dar por constancia, por generar, ¿no? Genera mucho más. El otro día yo le dije, hicimos un buen partido, pero creo que nosotros somos un equipo que tiene que generar muchas más ocasiones de gol. Es verdad que las que generamos fueron muy claras, pero nos tenemos que obligar a generar mucho más.
En part de l'afició demanant la titularitat de Davo. Escoltem a Gémez parlant de Sufián.
Que es el jugador que nos puede dar muchas situaciones de gol arriba. Y bueno, en principio ahora mismo no tiene por qué estar nervioso ni tiene por qué estar intranquilo. Él sabe que el gol le va a llegar. Es un chico que, igual que Davo, ¿no?, nos da un trabajo tremendo, un trabajo espectacular, pero es verdad que es delantero y lo hemos traído para que meta goles.
Encara que Gémez sembla cada vegada més content amb el joc de l'equip, a banda de generar ocasions, també ha parlat de la defensa, recordant que l'equip ha encaixat en tots els partits des de la pretemporada.
Hombre, yo mientras sigamos marcando goles, pues no es que me preocupe, ¿no? Pero sí es verdad que esa situación nos obliga a, si queremos ganar un partido, a como mínimo meter 2 goles, ¿no? Y eso no siempre va a ocurrir. Entonces tenemos que obligarnos también como equipo a mantener nuestra portería cero, ¿no?
La Eivissa continua treballant i vol mantenir-se en lo alt de la classificació. Viatjaran diumenge per enfrontar-se a l'Atlètic de Madrid B a l'estadi Cerro del Espino.
Gràcies a Dylan. I qui té un partit clau demà és el Sant Jordi, que disputarà l'anada de la prèvia de la Copa del Rei contra el Lourdes Navarrés. Si supera l'eliminatòria i ha premi gros, rebrà un equip de primera divisió a la següent fase. El partit començarà a les 8 del vespre. Sentim el president del Sant Jordi, es Jaume Gelabert.
Simplement ja jugar això, ja es dur la copeta a la camiseta, ja és algo històric pel club. Pues si aconseguim passar aquesta ronda i un equip de primera divisió aquí de dins, ja seria, jo crec que hauríem de fer un monument, no a nosaltres, sinó al club, per poder tenir una feta com tan grossa que...
L'Illes Balears Palma Futsal torna diumenge a la competició.
Ho farà visitant a les 12 del migdia la pista del Manzanares, en directe per IB3 Ràdio, i en les baixes de Denis i d'Eivao. Els mallorquins cercaran continuar invictes aquesta temporada contra un equip que tampoc ha perdut cap partit aquest curs. Sentim el que ha dit a la prèvia el tècnic Antonio Vadillo.
Sabiendo de que vamos a una pista bastante complicada, un equipo que se ha reforzado muy bien, quizás sea uno de los tapados un poco, entre comillas, esta temporada. Es un equipo que ya viene haciendo las cosas bien las últimas temporadas. Se ha reforzado unos perfiles que les viene muy bien a su juego. Un equipo que es muy intenso, muy agresivo, vertical.
I dos partides de futbol sala diumenge, Manzanares-Palma, a partir de les 12 per IB3 Ràdio.
I en bàsquet, aquest cap de setmana comença la primera FEB.
Ho farà demà a les 7 del capvespre, obrirà el foc el Fiwi Palma, que visita La pista del Cartagena. Sentim el tècnic del conjunt mallorquí, Pablo Cano.
Llegamos con una preparación con una cantidad de entrenamientos necesaria para tener una identidad de equipo definida. Creo que el equipo tiene claro a lo que tiene que jugar y obviamente que siempre llegas al primer partido con esa sensación un poco de que algo te falta o algo va a haber que resolver en el momento, y eso te pone en un estado de alerta que tal vez haga que rindamos de la mejor manera.
També demà, mitja hora més tard, a les 7:30, l'Estia Menorca debutarà a casa contra l'Obradoiro. Anem a saber la darrera hora del conjunt menorquí. Miquel Cardona.
Bon dia. Tot és a punt per a l'estrena de l'Estia Menorca en la seva tercera temporada a la primera FEB. L'equip de Javi Zamora s'enfronta a l'Obradoiro, un dels equips que es postula clarament a la lluita per l'ascens a l'ACB des del primer salt inicial. Un rival que acumula talent, centímetres i experiència a parts iguales en totes les posicions. Sigui com sigui, Javi Zamora considera que la pretemporada feta permet l'equip arribar a la cita en condicions de competir per la primera victòria del curs.
Una bona nota a la pretemporada, sabiendo que los partidos, bueno, pues no son muy concluyentes. Son básicamente para rodar y llegar lo más afinados posibles a este momento. Siempre es un buen momento para intentar competir contra este tipo de equipos. Si queremos ser competitivos, nosotros debemos centrarnos en estar sólidos atrás, no encadenar errores, tratar de hacerles un partido difícil, que no estén cómodos y poder intentar desde esa iniciativa defensiva pues tener opciones de competirles.
Zamora té tots els jugadors físicament disponibles, inclosos Jalen Cohn, Vicedo i Sola, tot i les petites incidències que ha patit l'equip durant la preparació. De fet, el tècnic madrileny només ha fet dues sessions amb els 11 jugadors fitxats. Per cert, aquest serà el primer dels 3 partits seguits que l'Estia jugarà com a local. Estia Menorca, Montbrú sobre l'Oiro, dissabte a partir de les 7:30.
Això serà dissabte i ja diumenge a les 6 pel Mebàsquet Palència, un partit que es disputarà al Palau d'Esports d'Inca. Sentim el tècnic del Palmer, Marco Justo.
La temporada passada ja tuvimos esa mentalidad, y creo que esa mentalidad, para mí lo más importante es la tranquilidad que te da para trabajar. Yo lo único que puedo controlar es que nuestro equipo esté lo mejor preparado para competir. Nuestro trabajo diario nos pondrá donde nos merezcamos, sin más. No hay otro camino ahora mismo.
I també diumenge comença la Lliga Challenge. L'Azul Marino visitarà a les 12 del migdia la pista de l'Ardoi de Navarra.
Gràcies, Miqui. Fem una pausa i a la tornada al cinema.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Vols emprendre? Viu l'Emprendei, organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeimallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Emprèn.
Aquest és en Toni, un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Avui és divendres i és dia d'estrenes als cinemes. Acaba l'estiu, però arriben bones pel·lícules amb molta acció per tancar-se als cinemes i passar una bona estona. I les repassam amb Toni Escanelles.
I encetam el meló amb una proposta americana protagonitzada per Leonardo DiCaprio. És Una batalla tras otra.
Hora de despertarse.
Vale. Pestañea.
Buenos días.
No tiene manecillas.
¿Y eso?
Porque no es necesario.
Contrasenyes i això, que sigui Leonardo DiCaprio no és garantia de res, però com a mínim és un bon principi. Ell fa de Bob Ferguson, un exrevolucionari que necessita recuperar la seva filla, segrestada per un enemic del passat. L'ajuda dels antics companys, com ara el sensei Sergio, que és Benicio del Toro, fa que s'enfronti a perills infinits cercant la redenció, un perills pels quals ja està un poc desentrenat.
Y no recuerdo... Por mi única...
La següent pel·lícula és espanyola, però mig anglòfona, i compta amb un dels grans del cinema, que és Ron Perlman, i du per títol Ya no quedan junglas.
Tiene marcas en el cuello.
pudo morir asfixiada. Tenía algún problema con su chulo.
Era el mític Salvatore del nom de la Rosa Perlman. Torna a fer de tipus d'acció amb ell, una investigadora que sentíem ara, Megan Montaner, i també molts altres actors. En aquest cas, un excombatent que també té relació amb un món sòrdid perquè, com es vidu, cada setmana es troba amb una prostituta. Però quan l'assassinen, ell cerca venjança per damunt de les seves possibilitats. They all come from everywhere. I una altra proposta espanyola, també sòrdida i que també parla de filles, però es diu Mas Palomas. Després de deixar-ho amb la seva parella, Vicente, de 76 anys, du la vida que li agrada allà, a Mas Palomas. Una vida de sol, festa i plaers, però un accident inesperat l'obliga a tornar a Sant Sebastià, retrobar-se amb una filla que havia abandonat anys enrere, i haurà de tornar a l'armari, amagar la seva sexualitat i veure si és capaç de reconciliar-se amb els altres. Tres propostes sentimentals, d'acció, de diferents temps i formes. També teniu Toxic Avenger, un remake d'una pel·lícula de cinema de sèrie Z dels Estats Units, i una d'animació, El tresor de Barracuda. Per tant, teniu on triar, salut i cinema.
I prop de 200 persones en situació de vulnerabilitat o amb discapacitat de diferents entitats socials han passat avui per la fireta organitzada per Apropa Cultura Balear. Al Teatre del Mà de Palma, 26 programadors culturals han explicat els seus espectacles, obres i festivals. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Una tasca a la d'Apropa que agraeixen entitats socials com la Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat. Així ho explica Juan Manuel Cánovas, validador, usuari i treballador, declara l'Oficina d'Accessibilitat Cognitiva d'aquesta entitat.
Molt, perquè sí, podem accedir a molts de museus, molts de teatres, podem fer moltes sortides molt interessants, sempre revisam quines propostes té a prop per decidir què els hi va bé als nostres usuaris.
Són les 3. Actualitzem les notícies més destacades d'aquest divendres 26 de setembre. El director general d'AENA tanca la porta a la cogestió aeroportuària.
Mauricio Lucena manté que l'actual marc normatiu ho fa impossible i que l'actual model centralitzat de la xarxa aeroportuària funciona. Respon així a la petició de diverses comunitats, entre les quals les Balears, de poder participar a la gestió dels seus aeroports. Ho ha dit en unes jornades informatives a Girona.
El marc normatiu que regula l'activitat d'AENA més l'estructura societària d'AENA i l'estructura accionarial, sobretot, en la meva opinió, fan impossible el canvi de model d'AENA i del sistema aeroportuari espanyol.
Les Balears es reafirmen com la comunitat més cara per comprar un habitatge de segona mà amb 25 municipis que baten tots els rècords.
Més de 5.000 euros al metre quadrat de mitjana autonòmica després que a l'agost els preus s'han enfilat un 12%. Una quantitat que en el cas de Sant Joan de Labritja s'enfila gairebé a 9.000. Tot segon el portal immobiliari Idealista, que informa regularment de l'evolució del mercat. Una evolució que continuarà a l'alça segons un altre dels seus competidors, pisos.com.
El govern estatal s'obri, mentrestant, el fet que els lloguers de més de 900 euros puguin rebre ajudes a les Balears.
En tot cas, això ja serà l'any que ve, perquè ara mateix es manté en els 900 euros mensuals, un preu difícil de trobar ara mateix a les illes. Ho ha dit el conseller José Luis Mateo abans de reunir-se amb els diferents agents participants a la mesa de l'habitatge, on la plataforma d'afectats de la hipoteca li ha retret la manca d'habitatge social.
Nosotros desde la línia defendiendo los intereses de los ciudadanos de las Islas Baleares, apostando por esa subida, creemos que es imprescindible. Los límites actuales, ni por vivienda ni por habitación, cuando hay una ayuda por habitación, no son suficientes y creemos que ese ha de ser el camino. Esperemos que sea posible.
Les Balears han de liderar la millora del model turístic.
Són paraules del director de Tour Espanya, Miguel Sanz, durant una jornada sobre els riscos que afronta el sector, que han aplegat hotelers, agències de viatges, consultors i altres veus de la indústria a Palma. I el consens entre ells, és clar, es repta ara és la tan repetida sostenibilitat i també conjugar l'impuls del sector amb el malestar dels residents.
I precisament el Consell de Mallorca manté que la nova ruta aèria entre Palma i Abu Dhabi durà a l'illa un turisme de major poder adquisitiu.
El conseller insular de Turisme, José Marcial Rodríguez, assegura que la ruta directa és fruit de l'assistència del Consell a fires dels Emirats Àrabs Units, i tot i que reconeix que no suposarà un gran volum de turistes, sí que seran una classe de visitants que faran més despesa. Altres veus, però, com el geògraf Macià Blázquez, manifesten que aquestes connexions posen Mallorca a la lliga dels interessos immobiliaris internacionals, com són Hawaii, les Bahamas o Bali, destinacions on el nivell de vida dels visitants internacionals contrasta amb el de la població local.
El que s'està produint és un procés de litigació, de segregació socioespacial, menys tenint i desplaçant el turisme de menys poder adquisitiu de classe obrera que va conquerir el dret a tenir unes vacances pagades.
Benjamin Netanyahu ja és a Nova York per participar en l'Assemblea General de l'ONU.
El primer ministre d'Israel intervendrà avui a la baixa en l'Assemblea mentre que augmenta la pressió internacional amb els darrers reconeixements a l'estat palestí. Israel té fins ara el suport dels Estats Units amb poder de veto a l'ONU, però a les darreres hores Donald Trump ha fet un nou gir en la seva posició.